escoltant, Jair.
Home, això és el primer disc i primer i últim disc de Poder Roig, un grup que vaig muntar amb els meus amics Joan i Raül a l'any, no sé, 95, 94.
A mi m'han dit que més o menys aquella època de 7, 8, eh? Potser, sí.
Ostres,
potser.
No, crec que era a l'institut, ja.
Sí, a l'institut.
Però d'on has tret, això?
Home.
Perquè això sí que és treball periodístic fort, perquè...
Es diu el pecat, però no el pecador. Però a veure, jo crec que lligant caps seria capaç de...
Sí. Ostres, sí, perquè crec que vam fer 100 còpies d'aquest caset.
Fixa't.
No sé jo on tinc la meva, o sigui que imagina't... Oh, quins records, Déu meu, Joan Berenguer, que està, que ha seguit amb la música, ha seguit actuant, crec que podria estar actuant en qualsevol lloc ara mateix, que és un autèntic geni de la música, encara que no ho sembli, perquè aquí teníem 14 anys, però, ostres, jo ho hem passat tan bé, crec que per lo joves que érem, i lo malament que tocàvem, teníem uns referents intel·lectuals bastant, bastant potents, eh? Vull dir, ho comparo amb els nanos d'ara i dic, ostres, es notava que ja llegíem...
De fet, clar, és que els oients no et veuen, però tu, quan has identificat, perquè primer no has identificat
no,
què era...
No, dic jo que sona tan que... malament.
Exacte, i vaja gravació de merda, ja, han posat dic, aquesta gent,
aquesta,
no?
Aquesta merda no l'he recomanat jo.
I eres tu mateix.
Ostres.
Vinga, seguim avançant. Tu, clar, quan estàs a acabant EGB o quan estàs a l'institut, ja penses en què vols dedicar-te a escriure o vols dedicar-te a fer gags o ser guionista, periodista,
no.
Tot el que tingui a veure amb això?
No, impossible pensar-ho perquè no sabia que et podies guanyar la vida fent això. No, per mi ser escriptor era com una cosa utòpica, no?, que feien alguns escriptors escollits i que es guanyaven la vida fent-ho. I la figura del guionista no sabia ni que existia. Jo volia ser director de cinema quan vaig començar a ser una mica... Vaig entrar a l'institut. Era la meva idea, el que m'agradava. M'agradava molt el cinema i vaig, quan vaig acabar l'institut me'n vaig estudiar... Bueno, vaig estudiar Història de l'Art, però també vaig estudiar cinema. I era el que volia fer. El que passa és que és un món complicadíssim, una mica sectari, molt i molt car. Has de tenir contactes, has de fer coses. Ara no, ara tothom té un iPhone i tothom pot fer coses. Per això m'estranya que hi hagi tant joves amb iPhones que no estiguin fent això, perquè m'hagués encantat tenir un iPhone de petit. I a còpia de treballar en...
Però sí que
a la ràdio.
Sí, perquè sí que vas anar, no?, a fer pràctiques a... o pràctiques o col·laboracions, eh? A Ràdio Vilafant, per exemple,
sí,
no?
Sí, havia fet...
O a l'Hora Nova,
xerrant,
també, no?
A l'Hora Nova, sí, havia escrit i bueno, la feina de periodista d'anar a cobrir actes avorridíssims. Sempre l'intentava donar un toc que fos més agraït, no? Ja em picava en la cresta. Però la meva relació amb el cinema es reduïa a anar en caps de setmana a gravar vídeos de casaments.
Ah, sí, que eres un d'aquells de vídeos, bautizos i comunions?
Sí, sí, sí. Anava amb el meu jefe, m'enviava allà a gravar coses, i amb el meu amic fotògraf i anàvem allà, i érem els típics que dinàvem allà a la taula del costat, sí, sí. Pobres, i Déu-n'hi-do, vaig anar molts casaments durant aquella època, eh? Molts, molts, va ser terrible.
Però sempre tenen algun punt divertit, no?, els casaments, sempre hi ha alguna història.
Mare de Déu, i tant, però no era feina, sóc un professional.
I no revelaràs tot allò que va passar.
No, no.
Clàusula de confidencialitat, no?
Sí.
Per tant, la ràdio no era una cosa que hagués passat pel teu cap,
no.
Simplement...
No, la ràdio va ser autèntica xamba, perquè jo estava a punt de ja desesperat buscant una feina qualsevol, vaig postular-me per anar a treballar al Golf de Mèxic en una plataforma petrolífera.
Sí, home.
Sí, això és veritat. Vaig enviar... Era molt al principi d'internet i el meu amic i jo, en Raül, buscàvem feina online. I una d'aquestes era, es necessita gent per treballar en una plataforma petrolífera, Golf de Mèxic, pagaven una bestiesa, vam dir, bueno... Vam falsificar el currículum, el van enviar i ens van agafar, però...
Com que us van agafar?
Sí, sí, estàvem preseleccionats per anar allà
que, clar,
a fer... De...
Jo, Jair Domínguez, no sé si m'explica les coses reals o fa broma.
Jo, tot el que t'estic dient ara és veritat.
Val.
Aleshores, just en el moment en què era com la decisió de la meva vida, Déu meu, me'n vaig al Golf de Mèxic, no hi ha marxa enrere, me'n vaig al Golf de Mèxic a treballar, no sé de què, perquè no sé fer res allà, i sóc un pobre desgraciat, no? Doncs els companys que acabaven de fundar la seu de Ona Catalana a Figueres, on Empordà, van dir, hòstia, necessitem algú que faci producció, sàpiga fer anar a la taula de mescles, i no sé per què van deduir que jo sabria fer alguna d'aquestes coses, i els vaig dir, ah, val, val, val. i em va semblar molt més, o sigui, allà vaig en un atac de covardia, vaig dir, em quedo a Figueres. No m'atreveixo a anar al Golf de Mèxic. I em vaig quedar a Figueres i una cosa va portar a l'altra, vaig començar a col·laborar amb el Rosari de l'Aurora, una catalana, amb Quim Morales i Oriol Parreño, vaig anar allà, vaig descobrir que em podia guanyar la vida escrivint guions, perquè en aquella època no hi havia tants guionistes com ara, vull dir...
N'hi ha massa, ara, de guionistes?
No sé si massa, però crec que sempre són els mateixos, no?
I tu ets un d'ells?
No sé, jo sóc un d'ells, jo ja no em dedico tant al guió, ho he gaudit molt i ho he fet molt, però ara, per exemple, a la tele jo no escric guions, hi ha un equip de guionistes que ho fan de conya i...
Ara ets estrella.
Sóc el ninot que surt davant.
Vinga, seguim en aquest llapis de memòria que avui estem conversant amb el guionista, periodista, escriptor, Jair Domínguez. I en aquesta banda sonora, que dèiem que mescla diversos estils, també trobem música clàssica. Aquesta peça molt curteta, d'un minutet, que per què l'has escollit?
Totes aquestes de les variacions Goldberg, de Bach, són sensacionals. M'agrada molt el piano.
Però has dit que no sabies tocar-lo.
No tinc ni idea, ho intento i li demano a la Neus que m'ensenyi a tocar consoles. Sóc un desastre, a més, sóc un alumne pèssim, s'horroritza quan veu com poso els dits. Bueno, no sabré mai tocar...
Home, és que no sé si és gaire bona idea que la teva parella et faci de mestre. No?
Sí, home, sí, sí? Sap molt, és una gran mestra, però, sí, però jo sóc terrible i, a més, tinc molt poca paciència, voldria saber tocar el piano ja, sóc el típic, ja vull saber tocar això, i això no ho sabré tocar mai de la vida. Però m'encanta escoltar-ho, m'encanta sentir-la ella quan toca peces d'aquestes, és meravellós, i descobrir a Bach, que sóc bastant nazi amb el tema Bach, o sigui, per mi és el principi i el final de tot, aquest home va inventar la música moderna. Doncs el gaudeixo molt i l'he descobert ja gran, perquè no és fàcil, és el que et deia abans, no? No et pots entrar-hi de cop, és com el jazz, és com el death metal, vull dir, no et poden posar una que no t'agradarà de bones a primeres, tot i que sí que té peces que de bones a primeres t'encanten, però és allò que com més en saps, més t'agrada. Passa com la pintura, també, depèn de com. I bueno, hi he anat entrant i és difícil sortir-ne.
I tu et poses música quan treballes, quan, per exemple, escrius? O et despista,
sí.
O te'n vas amb la melodia?
No. Puc posar-me música per fer qualsevol cosa a casa. I escriure depèn de com. Si no estic molt... Al final, acabes, quan comences a escriure, acabes tan ficat a dintre que no saps ni què estàs escoltant. M'és igual, podria posar qualsevol bestiesa, però sí que intento que sigui música més tirant cap a Bach que cap a Nirvana.
Has buscat mai el teu nom a la Wikipedia?
Sí.
Sí?
Sí. A la Wikipedia, sí.
Amb la versió en català i en la versió en castellà?
A la versió en català, crec que m'hi porta sempre.
La versió
Quina
en català.
Diferència hi ha?
Doncs mira, hi ha diferència.
Aviam.
Sí, perquè en la versió en català parla de tu, explica la teva trajectòria, i sí que s'esmenta que vas tenir la polèmica en el programa del Bestiari Il·lustrat, amb la Viviana Vallvé, amb les pistoles de joguina, disparant contra el rei, delicte, un presumpte delicte contra la corona del qual després us van absoldre, però és que tu vas al castellà i hi ha això i tota una corrua de polèmiques més que envolten Jair Domínguez.
O sigui, a la Wikipedia en castellà sóc un delinqüent.
Bé, no, expliquen que t'han absolt, sí, però és veritat que llavors allà van recopilant tuits teus, tuits que ha contestat les rimades, històries vàries, inclouen el tema de la Virgen del Rocío, del cap de la Virgen del Rocío, coses que en la Wikipedia català no passa.
No n'estava el cas, sap greu. Wikipedia català són més professionals en aquest sentit, més rigorosos en el tema... Espero que expliquin més coses de la meva vessant creativa que no de l'altra.
Tu et sents en el punt de mira quan passen totes aquestes coses?
Menys, però sí que és veritat que no me'n passen ni una. Vull dir, fins i tot l'altre dia em van acusar d'haver dit una barbaritat que jo no havia... que havia dit en Magí, company de d'allò, i vaig pensar, ostres, mira que he dit borrades, però aquesta concreta no la recordava. Llavors has de fer memòria i dir, aviam, he dit això o he escrit això? Perquè últimament no dic gaires bestieses, però podria ser. I no ho havia dit jo. Després vaig descobrir que era una cosa que havia dit en Magí. Però bueno, la gent, sento que campanes, este es no sé quién, l'altre... Des d'Espanya també es veuen les coses d'una altra manera, vull dir, jo crec que la gent de Catalunya més o menys em coneix i sap que no acostumo a frenar-me gaire quan dic coses o no tinc gaires filtres, Però la gent a Espanya és diferent. Vull dir, amb Espanya sí que he tingut problemes dels grossos d'amenaces i de, bueno, vamos a ir a buscar-te a casa a matar-te.
I tu has denunciat aquestes amenaces, per
exemple? No, perquè són amenaces virtuals d'internet. Sí que és veritat que va haver una època també trucaven a casa i tot això, però mai m'ho he pres seriosament, perquè sé que la gent s'escalfa molt per les xarxes i després a l'hora de la veritat res, no? Vull dir, aquestes coses ja et trobaré pel carrer i et fotré una pallissa, penso, ja, quina mandra, no?
Bé, però no saps mai, bueno,
No saps mai. Vull dir, si algun dia em maten, diràs, jo ja li vaig dir, ets ahir.
Però traurem aquest tall, no?
Traureu aquest tall, però en principi conto que la gent no està tan boja, que la gent xerra molt i mossega poc.
Has dit ara fa un moment, ara en dic menys de borrades. Sí, per què?
Bueno, perquè estic més tranquil o acomodat, o com vulguis dir-li, o... el fet de dir la borrada per dir-la no és una cosa que m'agradi, tot i que es pugui tenir aquest concepte en algun cas. Jo, si he dit una cosa d'aquestes, que m'hagi dut problemes, no ha sigut per l'ànim de provocar. Com, per exemple, penso en el que vaig dir que el que necessitava Espanya per reaccionar era un accident, sí, que es mateixin els de la selecció.
Bueno, aquesta està recollida a la Wikipedia en castellà.
Entenc que pot semblar una borrada, però si mires una mica més enllà és... Ostres, estàvem en un moment que econòmicament el país se n'estava anant a prendre pel sac i culturalment també, i teníem a la gent enganxada al futbol 24-7 i que només estàvem per això. Vull dir, era el pa i circ de tota la vida. Llavors dic, hòstia, fem una mica de crítica d'això. I com que si fas una crítica normal, mesurada, ningú es dona per al·ludit, dic, ostres, anem a pujar un grau més en la... en la intensitat. I realment em vaig passar.
A dir, perquè tu potser puges als 10 o 1.000 graus, no?
Sí, diguéssim. A 1.000 graus, i vull dir, la gent té la pell molt fina. Això sí que està clar que quan toques el tema del futbol, la gent es torna boja. Vull dir...
Home, recentment també no vas fer aquelles declaracions sobre... Bé, declaracions, un tuit, no?, sobre l'Espanyol, que...
Sí,
canviar
el nom i tal. Molt nerviosa la gent. Tot. Sí, els companys de Catalunya Ràdio, del que no surti, filtrant coses sobre jugadors del Barça. Diu, bé, la gent sortint en massa, dir que retirin el programa. Buah, on som, no? Hem de poder parlar del que sigui.
Doncs el fet aquest de que alguns dels teus gags o en els que estàs vist involucrat hagin estat objecte de judicialització, això t'ha frenat mai?
Suposo que inconscientment, segur.
L'autocensura, no?, que a vegades...
Segur que sí. Sí, ja sempre surt aquest tema de l'autocensura, no?, i no en soc conscient realment, no? De vegades estic segur que sí, perquè és alguna cosa que no passa, però... que si sortís alguna cosa així en un guió a l'Està passant o al búnquer, si veiessis que és una cosa molt gratuïta o molt bèstia, que saps que ens portarà problemes, ja diries, ostres, quina mandra el que ens espera, no? No per no tenir ganes de dir-ho, sinó pel, uf, ara hem d'anar...
I alimentar la bèstia, no, també?
Alimentar la bèstia, a veure què diuen. Vull dir, al búnquer se'ns va picar la cresta una i mil vegades perquè la gent trucava, deixava missatges i sempre acabaven dient puta Espanya, sempre, per inèrcia.
De fet, és el vostre crit de guerra, no?
És el nostre crit de guerra i ens semblava molt divertit. I ostres, home, és que un programa pagat amb diners públics... I pensava, hòstia, quina mandra, tu. Déu meu, i al final, mira. Doncs crec que aquesta tàctica de pam, 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 denúncia, al final dius, bueno, tu, quina mandra. Deixarem de fer-ho. Llapis de memòria.
I ahir dijous va ser el torn de l'infectòleg Oriol Mitjà. El vam conèixer arran de la pandèmia de la Covid-19, una època de la seva vida que ha decidit esborrar.
Oh, yeah. 轻轻在你耳边对你说，对你说，我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米，不管有多少风雨，我都会依然陪着你。
Tu dius que tens un fort vincle amb la cultura xinesa. Sí. Això que escoltem, que és també és típic de...
És una cançó...
És la que t'agrada a tu perquè la vas descobrir.
Sí, la vaig descobrir, però sí, agrada molt aquesta perquè està a tots els karaokes. I una de les distraccions dels xinesos és anar al karaoke. Els encanta llegir amb els hanze, amb l'escriptura xinesa. I és una forma com aprenen també, perquè són uns caràcters molt difícils. I a base d'escoltar cançons i de veure els subtítols en hanze, doncs aprenen i... Jo, per casualitat, vaig començar a estudiar el xinès, també.
Ah, sí? I el saps llegir i parlar?
Sí, sí.
Ah, sí?
Sí.
Ah,
wow. Per això vaig estudiar-lo 8 anys a l'Escola Oficial d'Idiomes, em vaig treure la titulació i després vaig marxar a la Xina a viure 6 mesos.
O sigui que ja tenies tu un interès per la Xina, no? No és que primer anessis a la Xina i quedessis fascinat, sinó que tu ja des d'aquí...
Sí, 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 sí. Oh. He explicat alguna vegada que la meva àvia m'havia d'anar a inscriure a Alemany. Però és allò típic de l'Escola Oficial d'Idiomes que t'has de llevar a les 6 del matí.
Per tenir el torn.
Per tenir el torn. I allà, òbviament, no tenia el torn, el va perdre, es va despistar de cua i li van dir que aquesta és la cua del xinès, si el vol apuntar, i em va apuntar xinès. Sense
anar i venir. I quan
t'ho
va dir, tu què vas dir? Ah,
jo,
mira,
encantat.
Que anava per alemany, però mira, al final xinès.
No, està bé.
Sí?
Sí, sí, vaig dir encantat, que bé, ho prou. I em va enamorar el xinès. La cultura xinesa és una altra història també més relaxada que nosaltres. No són, ja els veieu com són els xinesos, que no són de tenir hostilitat o conflicte amb ningú, ells són més pacífics. I també coincidien en aquella època universitària, quan vaig anar-hi, que volia viure la vida, anava al karaoke.
Anaves al karaoke?
Total, a cantar, i aquesta cançó la cantava. I vaig
fer
un molt bon amic.
No demanaré que la cantis, eh?
No, sisplau, perquè no entono bé, és a dir... És a dir, la lletra me la sé, però no sóc molt bon cantant.
Això no convida a cantar gaire, que no dona l'escenografia de l'estudi de ràdio, no és gens de karaoke, que és més aviat de conversa íntima com la que estem tenint. Que justament la Xina, el país d'on va sortir el Covid, i Oriol Mitjà el vam conèixer tots, si és que algú no el coneixia, pel Covid. Tu sempre has dit que la Xina ho va fer millor.
Que ho van contenir, home... va començar a Wuhan, van tancar tota la província, en una província amb milions de persones, i no es va expandir a cap altra província. I aquí estàvem patint una darrere onada. És a dir, si ho van fer millor, doncs en malalties infeccioses, quan hi ha epidèmies greus, de vegades val més ser contundent, parar-ho de cop i evitar que... A veure què passa, a veure si es transmet o no es transmet. Aleshores, ells van tenir una resposta molt ràpida i recordaràs com van construir aquell hospital d'aïllament que veiem com creixia dia a dia, posaven mil, no sé, llits nous tots els dies. Va ser molt impressionant la resposta que van fer. I sí, ells creuen en aquesta cultura de l'esforç i de la preparació i de la cautela. De vegades es passen de cautelosos. Però...
I això és una cosa que també se't va criticar a tu, no? La
que
cautela,
era...
que eres massa cautelós, massa restrictiu, no?
Ja. Mira, he oblidat quasi tot el que va passar a la Covid. És a dir, com si m'haguessin tret un tros de cervell.
I això?
perquè suposo que va ser traumàtic, per tots va ser traumàtic, però per mi també, i és un tema que he desterrat.
Entenc que traumàtic, no només per la malaltia, sinó perquè tu vas tenir-hi un paper, no? Com a comunicador o com a explicar què estava passant o donar el teu punt de vista científic i et van caure pals per tot arreu.
Sí, sí. Va ser molt desagradable, tot això. Perquè, bé, la meva opinió no sempre és encertada, s'ha d'escoltar l'opinió de tothom i, de fet, les opinions conjuntes sabem que són més encertades que la d'una sola persona. Però llevat d'això, el que feia jo és un procediment científic en el qual recollies la informació científica i pràcticament d'altres països i la sintetitzava per veure com l'aplicaven aquí. I a més intentava explicar-ho d'una forma que fos senzilla, didàctica i de més, no? Llavors, està bé. Suposo que tenir aquesta alta quota de persones que estan parant atenció acaba inevitablement portant a que agradis algunes i no als altres. Però sí, no és un tema que m'interessés més, el vaig oblidar bastant, sí.
I com és que, però hi ha un moment, o sigui, hi ha un moment quan ha explotat la Covid, no? Els primers casos, quan tu comences a aparèixer, com és que se't va passar pel cap dir, doncs mira, vull contribuir, no sé si va ser un vull contribuir d'aquesta manera, o com que jo em dedico al tema de malalties infeccioses, doncs, ei, em veig capaç d'explicar què està passant o del que faria, o d'aportar. No sé si ho vas fer des d'aquesta vessant, entenc, no?
Sí, sí.
De voler, doncs, contribuir a que tot sigui una mica millor.
Sí. A veure, havien passat altres epidèmies que després van ser falsa alarma. Algunes eren virus de la grip més perillosos que havien arribat. I l'anàlisi preliminar de les dades que vam rebre de Wuhan eren més preocupants. Aleshores vam tenir aquesta primera impressió de que era una malaltia que podia fer afectació als pulmons greu i em vaig reunir amb l'equip, tinc un equip de recerca molt xulo. I vam coincidir en que havíem de ser cautelosos i començar a donar senyals de que es posessin mesures de control més aviat possible, tancar el mobile, i va ser una decisió conscient, perquè era el Nadal, al final de vacances de Nadal, i havíem de decidir si agafàvem els nostres bitllets per anar a Papua, que em sembla que els teníem un 19 de febrer, o ens quedàvem aquí per ajudar aquí, no? I entre tots vam decidir que ens quedàvem i que utilitzàvem el que coneixíem sobre control d'infeccions.
Tu creus que pot haver-hi una nova pandèmia d'aquestes característiques?
Sí, és possible. I és possible que no sigui casual que hagin començat a aparèixer, perquè també doncs, la globalització, el canvi climàtic, les zoonosis, les malalties que transmeten de l'animal a l'home són més freqüents dia a dia. Però també estem molt més preparats, perquè portem 100 anys fent recerca sobre malalties infeccioses, cada vegada en coneixem més. Tenim eines com les vacunes que les podem modificar o ajustar més ràpidament que abans. Aleshores, és com dues històries que van en paral·lel. Creix el risc pandèmic, però a la vegada també creix la preparació pandèmica.
Seguirem ara parlant d'aquestes qüestions, però hi ha més cançons en aquest llapis de memòria que estem avui connectant amb l'infectòleg Oriol Mitjà, i entre elles sonen els Manel.
S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. Bé, veurem què s'hi pot fer. Vaig passejar-la pel mercat del barri. Em va semblar...
Gent normal, per què l'has escollit?
A veure, primer de tot és que els Manel són com el meu grup preferit. És el que porto tot el dia a l'Spotify. És a dir, tinc tots els seus àlbums. Aleshores...
Sí, que quan publiquen el grup, no? El que més tens tu és Manel.
Sí, sí, o sigui, jo...
Spotify publica del més...
I la que més escolto i la que més poso, i aquesta és una de les cançons, però n'hi ha altres. Aquesta parla és un to irònic, perquè diu una persona que vol ser normal, perquè és massa rica, té massa diners, però a l'altre li acaba responent. És que no seràs normal, perquè ser normal no és fer les coses normals, és saber que no hi haurà un rescat si algun dia et sents trist. És a dir, la normalitat porta una tristesa per les limitacions. Però ella era rica, és a dir, que viurà normal fins al dia que senti patiment, que la vindran a rescatar i la trauran de la normalitat. Això no és normal, clar.
Tu deies que de la pandèmia, de la Covid, per tot el que va representar i per com et va afectar, ho has oblidat. De fet, tu després del Covid, no? De quan ja vam començar-ne a sortir, també desapareixes dels mitjans.
Sí, sí.
Fas una mica una cura d'alguna cosa, no?
Sí, va coincidir que vaig tenir un altre episodi de depressió. Per tot el que portava acumulat o no. I aleshores, quan vaig recuperar una mica, el núvol va desaparèixer, vaig recuperar una mica l'estat d'alerta i de consciència que començava a millorar la pressió, havia passat pàgina ja. No m'interessava res del que havia fet abans. No volia saber res sobre cap variant nova, ni les sigles que els hi posaven. I de forma conscient vaig dir els mitjans han estat bé fins ara, però a partir d'ara doncs, hi ha altres companys que també podran informar, està bé.
De fet, tu ho has dit abans, que havies patit un primer episodi de depressió quan ets més jove, ara que n'havies patit un altre, i hi ha un moment en què tu decideixes explicar-ho, això.
Sí.
Per
sí,
què?
Sí. Va ser natural, crec, a una entrevista. Uh-huh. Jo, hi ha molt poc espai en el que jo guardi secrets o digui mentides, no? Perquè, no sé, em sembla natural i vaig tenir una depressió, és cert, i he fet moltes errades i les explico. I va ser, no sé si va ser una entrevista al cotxe que em van preguntar per la meva infantesa i després per...
Amb l'Eloi Vila, el cotxe de l'Eloi Vila, no?
Sí, crec que sí, el cotxe de TV3 amb l'Eloi Vila. I crec que allà em va semblar natural dir-ho. Sí, és que he tingut aquesta depressió, he passat una mica malament. Però no hi havia una motivació. Després d'haver-ho fet públic, molta gent em va escriure, em va dir que ells també tenien aquesta problemàtica, que també se sentien tristos, que se sentien una mica sense esperança, que es veien ficats dins del pou, no? I vaig comprendre, doncs, que clar, és tan general i que tothom tard o d'hora acaba estant en un lloc de tant de patiment. És un patiment més fons, més profund que la tristesa. És un patiment que acompanya de molts altres símptomes, a cadascú els seus, l'ansietat, les obsessions, de vegades t'acompanya la desesperança, la manca d'il·lusió, és a dir, tot s'apaga, com una espelma que s'apaga.
I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el Vicar.
A Ser Catalunya, llapis de memòria.
I fins aquí el Rebobinem, amb el Manel Saiz al control tècnic, l'Amparo Pérez a la producció i l'Ale Sitjà i el Pol Rojas com a estudiants en pràctiques. Si us heu quedat amb les ganes d'escoltar totes les entrevistes, les podeu trobar a Ser Catalunya i a Spotify.
Ficar-me al llit amb gent...
Papa, ¿qué hay para comer?
¿Qué quiere? ¡Fuera de mi casa!
Pero papá, que vengo de ensayar y tengo hambre.
Mire, tengo comida en la nevera. Llévese lo que quiera, pero por Dios no me haga daño.
Pero papá...
¡Qué papá ni qué papá! Coja lo que quiera y déjeme en paz, por favor.
Papi, ¿qué soy yo?
A los artistas que no salen en la radio no les conoce ni su padre. Bueno, igual su padre sí, pero solo sonando en la radio te das a conocer de verdad. Porque es el medio que hace grande a la música y a los artistas, con más de 21 millones de personas escuchando cadenas de radio musical cada mes. La radio da vida a la música.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Lo que quieras ser, serás. Serás fiscal. Serás abogada del Estado. Serás letrado de la Administración de Justicia. O serás jueza. Porque con las becas SERE queremos garantizar la igualdad de oportunidades, para que puedas preparar estas oposiciones sin importar quién seas ni de dónde vengas. Entra en becasere.es y solicita tu beca de 12.000 euros antes del 23 de junio. Becas SERE. Lo que quieras ser, serás. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Pero mira cómo pone la crema a la... los niños y estos como corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Israel está interceptando drones lanzados desde Irán, que ha prometido una respuesta contundente y proporcional tras el ataque a gran escala que ha dejado al menos 70 muertos en Irán, según medios locales, entre ellos la cúpula de la Guardia Revolucionaria.